Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Avui els que estan buscant vols i hotel per Cardiff són els de la Juve. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda a tothom.
Bona tarda. El futur de Valverde segueix en l'aire.
Avui hem escoltat Josu Urrutia, que és el president de l'Atlètic Club, que admet que té una conversa pendent amb Ernesto Valverde, no revela el futur de l'entrenador i afegeix que el Barça no l'ha trucat. A ell, el president de l'Atlètic Club.
S'obre judici oral pel cas Neymar 2.
Que recordem es jutja a l'Audiència Nacional. La notícia és que el jutge De La Mata ha ordenat l'obertura de judici oral contra el jugador, Neymar, els seus pares, el president del Barça, l'expresident Sandro Rosell i també els dos clubs implicats, el Barça i el Santos. A més, Leo Messi no declara davant la FIFA per intentar que li rebaixin la sanció amb l'Argentina.
La Juve també mira cap a Cardiff.
Després de la victòria contundent 0-2 al Lluís II de Mònaco, amb doblet del Pipa i Higuaín. Avui continuen les semifinals europees i tenim un Celta Manchester United de la Lliga Europa a les 9 de la nit i 5 minutets.
A l'Espanyol sona acomiat.
El discurs de Diego Reyes avui a la sala de premsa del conjunt blanc i blau. Recordem que el mexicà està cedit pel Porto. En el plànol estrictament esportiu, Baptistao, Leo Baptistao ja entrena amb tota normalitat amb el grup.
Els Spurs de Gasol empaten en la semifinal de conferència.
Parlem de tot allò que no és futbol. Empata una victòria després de vèncer els Rockets de Houston per 121-96. A més, aquest vespre a 8:45, ICL Manresa, Real Madrid, en partit pendent de la Lliga Endesa. El capità Román Montañez ha anunciat que plega al final de la temporada.
I el Barça d'hoquei patins a un pas de ser campió de Lliga.
El cap de setmana el conjunt blaugrana pot proclamar-se campió de l'hoquei Lliga. Per això ha de guanyar demà el Vilafranca i que Vic i Reus empatin el diumenge. La travessa és fàcil.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Dani Senabré i l'Elias Israel. I què estem preguntant a la xarxa?
També fàcil, al Facebook i al Twitter, les principals xarxes socials. En clau Barça volem saber si Òscar García us agradaria com a futur entrenador del conjunt blaugrana. I en clau Perica volem saber quins al·licients li trobeu al final de temporada del conjunt blanc i blau. Recordeu que Opinate Premi, Estem sortejant entrada doble pel Barça Vila-Real del dissabte i entrada doble pel proper partit de l'Espanyol en Lliga del 14 de maig. Recordeu, facebook.com/esportscopecatalunya i o a Twitter @esportscope. Aquí em quedo escoltant, Tavallori, molt atent, tot teu, eh?
Gràcies, Albert. Avui us preguntem per Òscar García perquè el truquem de seguida. De seguida parlarem amb ell aquí a Esportscope. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esportscope.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Si dimarts va ser el Real Madrid el que posava a peu i mitja a Cardiff, ahir ho va fer la Juve, amb una actuació marca de la casa. Porteria a zero, defensa impenetrable. Si hi ha una mínima esquerda, aquí apareix Buffon per arreglar-ho i després es tracta d'aprofitar alguna de les que tinguis amb la gent de qualitat que tens en atac. La Juve no és un equip ultradefensiu, ni molt menys. Té homes de talent com Dybala, com Pjanic, davanters contundents com Higuaín o Mandzukic i gent de banda molt ofensiva com Cuadrado, Dani Alves o Alexandro. Però tot es fonamenta, la base, el punt de partida, és una defensa que és una roca. Atenció que no han encaixat cap gol ni en vuitens de final davant del Porto, ni en quarts de final davant del Barça, ni en un partit de semifinals davant del Mònaco. I en la fase de grups només van encaixar dos gols en sis partits. Només el Sevilla i l'Olympique de Lió, només Nico Pareja i Tolisso poden presumir d'haver perforat la porteria de la Juve aquesta temporada a la Lliga de Campions. Cristiano contra Buffon. Es perfila com el gran duel de la final i probablement la gran lluita per la propera pilota d'or.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Comencem i ho fem parlant d'un dels grans temes ara mateix a Can Barça, que és el futur entrenador. Avui hi havia a Bilbao roda de premsa convocada pel president de l'Atlètic Club, Josu Urrutia, que parlava més per primera vegada des d'aquella informació de Mundo Deportivo que deia que Valverde ja havia comunicat a l'Atlètic que no seguiria la propera temporada. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Oli. Hola, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Però Urrutia, estàvem tots molt pendents del que deia, no ha aclarit pràcticament res.
Res. Diu que encara està pendent de tenir una conversa definitiva amb Ernesto Valverde i que tot i ser 4 de maig ja, l'entrenador, el president de l'Atlètic, no té pressa per saber si el xingurri seguirà. Ha estat un frontó, Josu Urrutia, davant totes les preguntes que li feien sobre Valverde. Diu que Valverde és el millor entrenador per l'Atlètic en aquest moment, que el Barça no l'ha trucat ni té per què fer-ho, que no sap si és optimista o pessimista en què Valverde continuï, cosa que no ha descartat, que no ha parlat amb cap entrenador per substituir Valverde. De fet, la premsa a Bilbao apunta que el relleu està al filial i és el Cuco Ziganda. Per tant, Josu Urrutia diu que tranquil·litat, que no hi ha cap pressa, recorda que tenen experiència perquè quan van renovar Marcelo Bielsa va ser després de la final i que Valverde fa 2 anys també va renovar una setmana abans de la final de Copa.
Estamos pendientes de tener una conversación más concreta. Dice que no hablamos, creo que hablamos durante el año muchas veces, pero entendemos que cada vez es más normal en el fútbol que se den este tipo de situaciones. Nosotros en 6 años la hemos vivido varias veces, con Ernesto un par de ellas, y esta va a ser la tercera. Igual la decisión que se tomen de esas reuniones es contraria, no lo sé, no se imagina que gasta energía en ello. Con Ernesto hace 2 años fue una semana antes de la final de Copa. El año pasado fue un poquito antes, pero si ves, ya no es tan novedoso en el fútbol esto.
Una altra pregunta directa pel president de l'Atlètic, per Josu Urrutia. ¿Ha parlat amb el Barça? ¿L'han trucat?
Pues si nos atenemos a los medios, sí, luego no. Si nos atenemos al Barça, parece que no. Y desde a mí nadie me ha llamado, ni creo que me tiene que llamar.
I més respostes a preguntes directes. Ernesto Valverde sent el suport de l'afició. Diu també Urrutia que ningú és insubstituïble. I diu que el tècnic, que Ernesto Valverde, està centrat en el final de temporada, que participa a la planificació de la propera temporada opinant només sobre l'evolució de la plantilla actual, però que no està pensant en la gira del proper estiu.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Apunta que el Barça no té per què parlar amb l'Atlètic Club, perquè Valverde acaba contracte a final de temporada, és a dir que pot fer-ho com a cortesia, però pot perfectament parlar directament amb Ernesto Valverde. Completem des de Bilbao per veure quines són les sensacions allà. Tenim el José Ángel Peña. José Ángel, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Joan, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, primero hay que decir que esos encuentros de Urrutia con la prensa son algo habitual durante la temporada, ¿no? Se hacen periódicamente, ¿no?
Sí, no es que esté establecido una periodicidad exacta, pero bueno, pues a veces varía, 2 meses, 2 meses y medio, 3, tal, sí. La verdad es que la comparecencia de Josu Urrutia no se ha salido de lo que es su hábito normal en la relación con los medios de comunicación.
Oye, pero sobre el futuro de Valverde no ha dado ninguna pista, no ha dado pistas por no decir ninguna, ¿no?
No, y fíjate que le hemos preguntado por activa, por pasiva, por perifrástica. Yo creo que, vamos, ya de todas las formas que se le puede preguntar dándole todos los giros, y al final lo único que ha hecho ha sido venir a confirmar lo expuesto por Ernesto Valverde, dejando la decisión sobre el futuro del banquillo del Atlético y por ende de Ernesto Valverde al término de la temporada. Ha dicho que para él Ernesto Valverde sigue siendo el mejor entrenador en estos momentos, que así ha sido cuando se han reunido ambos en anteriores temporadas para valorar la continuidad o no de Ernesto Valverde, pero que esto, bueno, pues alguna vez puede cambiar o tendrá que cambiar, pero de momento dice que no está preocupado por los plazos, que es más, hace 2 temporadas, cuando el Athletic disputó la final de Copa ante el Barcelona, Ernesto Valverde se decidió pues una semana antes de esa final, como quien dice, en la segunda quincena de mayo, y que están en esos plazos.
Hoy hablábamos hace algunas semanas, te acordarás, cuando Mundo Deportivo publicó que Valverde ya había comunicado al club que no iba a seguir. Claro, las semanas pasan, los días pasan, y las sensaciones en Bilbao ahora mismo, ¿cuáles son? ¿Han cambiado o son las mismas que hace unos días?
Sí, yo creo que al final, hasta ahora estábamos un poco todos apoyándonos en el hecho de que el paso del tiempo juega a favor de la posibilidad de que Ernesto Valverde abandone el Atlético, pero hoy, como te digo, Josu Urrutia ha recordado, además, de manera insistente, en que eso no tiene por qué ser así, porque tanto la primera temporada de Bielsa como hace 2 años Valverde tardaron en contestar al club, y al final su respuesta fue afirmativa. Él sigue diciendo, Josu Urrutia, que no manejan la opción B, que no hay plan B, que no han contactado con ningún entrenador. Eso sí, ha dejado entrever que Ziganda podría ser otra cara de la misma moneda.
No hace falta contactar con nadie porque la posible solución la tiene en casa, ¿no?
Eso es. Ha dicho incluso porque si se entiende como una sucesión Bielsa, Valverde y Ziganda, pues podría ser algo, se podría entender como un proyecto de continuidad. Pero desde luego, aquí una cosa es la sensación que hay en la calle, que todos nos hemos instalado en la misma, ¿no? Que Valverde se va a marchar, pero muchas veces esto también es un poco porque todos nos vamos contagiando unos a otros, ¿no? Porque es cierto que Valverde sí va a marchar, casi se ha dado también por seguro en las dos anteriores ocasiones. Yeah. Y sin embargo ha seguido. Así que a mí la verdad me ha desmontado mi teoría del tiempo, que yo me inclinaba sobre todo a un adiós de Valverde, como te digo, porque estaba pasando el tiempo y no había una respuesta positiva, pero recordándome que esto ya ha pasado en anteriores ocasiones, pues habrá que esperar.
Sí, habrá que seguir esperando. Hoy incluso se ha llegado a decir últimamente que si Valverde dejara el Atleti se podía tomar incluso un año sabático, ¿no?
Sí, vamos, lo de Barcelona, lo del fútbol inglés y lo del año sabático al 33%, bueno, no, y lo de quedarse al Atleti, en el Atleti, fíjate lo que te va a decir Gian Maiori, casi al 25%.
Bueno.
O sea que veremos a lo que pasa.
Seguimos esperando. Peña, gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Tenim comunicació amb un home que ha estat o que està a la llista de futuribles. Estic parlant del tècnic del Salzburg, Òscar García. Òscar, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Doncs molt bé.
Bé?
Molt bé. Sí, tot bé.
Amb el campionat a tocar, no? No sóc molt bo, mai ho he estat en matemàtiques, però esteu líders amb 13 punts d'avantatge, queden 5 jornades. Això vol dir que aquest mateix cap de setmana podríeu ser-ho ja.
Sí, bueno, necessitem 3 punts, necessitem guanyar un partit, i això comptant que l'Òscar Vian els guanyés tots, però bueno, el que volem és intentar-ho tancar el abans possible.
Uh-huh. Amb molta superioritat, no, Òscar?
Bé, no, pot semblar-ho així, però si la gent que pot veure els nostres partits tot sap que no és així, hem perdut 9 jugadors des de principi de temporada, 5 titulars, i a la primera volta anàvem 9 punts per sota.
Ostres!
La veritat que la segona volta hem fet una segona volta molt, molt, molt bona, també ens ha ajudat doncs, que ja no estàvem a l'Europa League, perquè no som un equip, una plantilla preparada per jugar 3 partits per setmana com ens passava, i bé, a partir de desembre, que és quan ja vam quedar fora de l'Europa League, de Lliga, doncs hem tingut molt bons resultats i bueno, doncs ens hem guanyat aquest coixí de punts.
Amb 15 jugadors, dius? Perquè s'han anat, per exemple, a Jonathan Soriano i tal, no?
Sí, nou des de principi temporada, el que vam començar a principi temporada, nou. I ara en aquest mercat d'hivern hem marxat 4 o 5. Sí, estem una mica justos d'efectius, però bé, esperem aguantar
però
fins al final.
Hi ha una bona masia, Salzburgo,
sí,
campió d'Europa.
Sí, es treballa bé el futbol base, i el bo d'aquí és que és una mica semblant amb una altra filosofia, però tenen una idea molt clara de com ha de jugar tots els equips del futbol base, igual que en el Barça, d'un altre estil, d'una altra manera, i els jugadors des de petits doncs, sempre juguen en aquest estil. I el bo dels juvenils és que dels que van jugar a la Youth League, doncs 9 o 10 acostumen a jugar amb el segon equip, a la Lliga, a la segona d'Àustria, que és una lliga molt, molt competitiva i molt forta físicament. I clar, ells estan acostumats a competir cada cap de setmana amb homes, i vulguis o no, quan competeixen amb gent de la seva edat, això es nota.
Sí, va ser una autèntica sorpresa per tots, perquè clar, Final Four amb Barça, Madrid, Benfica i Salzburg, pensàvem que el Salzburg seria el més dèbil i ha estat el campió.
I va guanyar el Barça.
Sí.
Sí, no, i abans havia eliminat el Manchester City, el Paris Saint-Germain i l'Atlètic de Madrid.
No ha tingut
un recorregut fàcil, sinó que s'han guanyat a pols.
Qui entrena? Un escollit per tu o no?
No. Tots els entrenadors del futbol base ja hi eren quan estava jo, que sí que 3 o 4 jugadors sempre entrenen amb mi, i n'hi ha un que no va poder jugar a la final, que és el capità, ni la final ni la semifinal, perquè estava lesionat i aquest sempre és... sempre juga amb mi i acostuma a ser titular.
Molt bé, més coses, Òscar. La Lliga de Campions, que esperava amb moltes ganes aquestes dues eliminatòries, i ja a l'anada ha quedat la final ja molt perfilada,
Sí, sí, la veritat que ningú s'ho esperava, doncs, que quedés tan... o que hi hagués tanta diferència, especialment entre el Madrid i l'Atleti de Madrid. Però bé, el futbol... és gran per això, no? Perquè a vegades esperes un partit així molt, molt igualat i al final acaba així, però bé, el Barça va, per exemple, va demostrar que fins que no ha passat el segon partit no pots cantar victòria.
Sí, sí, i hem passat tant 10 dies del 2-3, per exemple, al 3-0.
Sí, 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 sí. Per això et dic, els grans equips, doncs, tu pots esperar tot. Va quedar clar el Barça contra el Paris Saint-Germain, dels grans equips amb grans jugadors, tot és factible i tot pot passar.
Et sorprendria molt que el Madrid fallés a la Lliga, en el que li queda, Òscar? Estan com estan?
No? No em sorprendria perquè estan a semifinals de la Copa Europa i saben que el Barça pràcticament segur no perdrà cap punt. O sigui que hauran de jugar amb molta pressió i també amb la ment pensant amb la Lliga de Campions, que no només tenen la Lliga, sinó la Lliga de Campions. Jo crec que el Barça es pot aprofitar d'això.
O sigui que tu encara tens esperances i creus que pot passar que el Barça es faci amb aquesta Lliga.
Sí. Per al Madrid tampoc té... tots els partits tampoc no són partits que diguis, bueno, pues guanyarà segur, sinó que un pot patir, i més això, més si només tinguessin el focus en la Lliga, doncs potser seria més complicat, però tenir focus també en la Lliga de Campions, doncs tot pot passar.
Molt bé. Estem al Barça pendents, també molt pendents, Òscar, del que passa amb la banqueta de cara a la propera temporada. Tu has sortit des del primer moment en les llistes de futuribles. D'entrada et preguntaria, tu quan et veus en aquestes llistes, què penses?
Bueno, jo el primer que penso és que tant de bo Luis Enrique es quedés, perquè voldria dir que ell està content i que s'aconsegueixen tots els objectius i que tothom està content i que la cosa va bé. Després, home, a mi veure amb aquestes llistes, sigui veritat o no, pues vulguis o no, és un orgull, perquè estàs al costat d'entrenadors que han entrenat a grans equips i han entrenat al més alt nivell, i que algú em pugui considerar també com una opció, pues és un honor, però no. Tret d'aquí, res més. Jo estic centrat en intentar guanyar la Lliga aquí l'abans possible i ja està.
No només és que se't consideri, sinó que, clar, des que Luis Enrique va dir que no seguia, aquí a les tertúlies cada dia parlem pràcticament del mateix. I hi ha molta gent, jo he sentit a molta gent dir que de tots els noms que estan sortint, el que seria el millor garant del model, de la idea Cruyff, per dir-ho així, és Òscar García.
Home, jo els agraeixo aquestes paraules i aquesta confiança, i home, és bonic d'escoltar i de sentir, però ja et dic que no, a dia d'avui no hi ha res de res.
Per ser entrenador del Barça, ha de ser condició sine qua non haver passat per aquí?
Bueno, és que com que jo no sóc el que decideixo...
No, és una opinió.
No, home, semblaria avantatgista que digués que sí, perquè, clar, jo he passat per aquí i semblaria avantatgista. Vull dir, són altres persones els que han de decidir i han de prendre la decisió correcta.
Sí, però millor un d'aquí que no... Sant Paoli, per exemple. Però bueno... per exemple, no diguis res. Tu tranquil.
No,
continuaràs allà? Continuaràs allà o què?
Bé, jo tinc un any més de contracte i, però, bueno, en el món del futbol mai saps què pot passar. Aquí, per exemple, no hi ha hagut cap entrenador que hagi guanyat la Lliga dos anys seguits. Aquí, pues, o guanyen la Lliga durant un any o estan dos anys i el segon no la guanyen, i vull dir, tampoc és un lloc fàcil per treballar, però la realitat és que tinc un any més de contracte.
Molt bé. Una cosa més de l'entrenador, a veure si et trec un titular. Que Ronald Koeman diu avui en una entrevista a l'Esport que no amaga que el seu somni algun dia seria entrenar al Barça. El teu també, Òscar?
Home, entrenar el millor equip del món, doncs, home, bueno, més que, més, sí, podríem dir un somni o clar, que és una il·lusió, està clar, però ja et dic, vull dir, quan hi hagi algú o en algun moment, si és que hi ha algun moment de la meva vida, algú més real, doncs després m'ho podria plantejar, però...
Tu tens...
Es queda només amb una il·lusió.
Tens l'obligació de quedar-te allà o no? O
què
pots triar? No, tens un any més de contracte, però potser no estàs obligat perquè hi ha una sortida, perquè hi ha una possibilitat de sortir,
no,
pots
cap
escollir...
Clàusula. No,
pots...
no tinc cap clàusula, però bueno, ja. Després, si hi hagués algú d'això, doncs jo ho parlaria amb el club, però clàusula de rescisió no n'hi ha.
Uh-huh. I aviam si jugueu la Champions, eh?
Bueno, que no s'ha jugat mai, és també més un somni que no pas una realitat, i bueno, amb el canvi de filosofia d'aquí, de que només apostar per gent del futbol base, doncs home, necessita temps perquè aquests jugadors creixin, i a la que creixen una mica, doncs el club els ven, és complicat poder tenir una estructura durant un o dos anys. Hem tingut jugadors que han estat sis mesos només amb nosaltres i després ja els hem venut. És difícil anar creant, però bueno, és un repte també anar creant un equip cada sis mesos, i també és un aprenentatge com a entrenador.
Molt bé. Una cosa més, ara que també es parla molt de fitxatges al Barça de cara a la propera temporada, és evident que ha de venir gent, perquè al Barça sempre venen els millors futbolistes del món, però s'ha de mirar, no s'ha de perdre la vista a la Masia, Òscar, no? S'ha de mirar també...
Home, està clar que les millors èpoques, les millors èpoques del Barça sempre ha sigut amb molta gent de la casa involucrada, o molta gent de la casa important, i bé, jo ja et dic que és una decisió que a mi no em pertoca, però està clar que jugar de la casa sempre sent més els colors, o ho viu d'una manera diferent perquè ho ha viscut des de petit, que no pas un altre que pugui venir de fora, però està clar que el Barça necessita sempre els millors jugadors, i tant de bo tinguéssim els millors jugadors a la Pedrera, com així ha passat des d'anteriors.
Molt bé. Òscar García, un plaer. Gràcies per atendre'ns, i que caigui el títol quan abans millor. Si pot ser ja aquest cap de setmana, millor que l'altre.
Perfecte. Gràcies a vosaltres.
Gràcies. De seguida més coses del Barça, però ara us parlo d'Open Camp. Ja ho sabeu, el parc temàtic dedicat al món de l'esport, a l'anella olímpica de Montjuïc, on tu ets l'estrella, i atenció, que us ofereix preus especials per celebrar el Dia de la Mare. Entrades a meitat de preu, descompte del 50% des d'avui dijous i fins al proper diumenge, dia 7 de maig. A Open Camp podràs viure més de 20 experiències esportives, com l'Open 360, en la que podràs provar el simulador més avançat del món del futbol, que fan servir jugadors professionals per afinar la velocitat, la capacitat de reacció i la precisió. A Open Camp, tu ets l'estrella.
En Verti tenemos vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés, y que no tengas que empujar el coche hasta la calle porque no cabe la grúa. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando, y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo, y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Mamá, gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos, por saber lo que me gusta y necesito, por dejarme la puerta siempre abierta y hacerlo todo con la mejor de tus sonrisas.
En el Día de la Madre, regálale todo lo que se merece. Por eso en El Corte Inglés te ofrecemos ideas exclusivas y las últimas novedades con las que acertarás en un día tan especial.
Mamá, te quiero.
Són aquesta sintonia Esportscope, vol dir que hem de passar un moment pel jutjat, perquè hi ha novetats d'última hora, les hem conegut fa uns minuts, novetats en el cas Neymar 2, el que té a veure amb la demanda del grup DIS, el jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, obre judici oral per corrupció i estafa. Per tant, els Neymar, el Barça, Bartomeu, Rossell i el Santos hauran de seure a la banqueta dels acusats. El jutge, a més, imposa una fiança conjunta i solidària de 3,4 milions d'euros a Bartomeu, Rossell, el Barça, el Santos i també a l'expresident del Santos, Odilio Rodríguez. Ara les defenses tenen 10 dies per formular els escrits de defensa, que és el ja pas previ per fixar definitivament la data del judici. Deixem la justícia ordinària, però ara anem als tribunals de la justícia esportiva. Elena Condis, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Perquè estàvem pendents de si Neymar, finalment, per videoconferència, declarava davant la FIFA per veure si li rebaixen els 4 partits de sanció que li van posar.
Segons ha pogut saber la COPE, Messi no ha declarat per videoconferència, com pretenien a l'AFA. La defensa de Messi ho considerava innecessari perquè la FIFA no ho va sol·licitar i perquè Messi ja va presentar un recurs el 30 de març per buscar una rebaixa de la sanció de 4 partits, al·legant que els insults eren a l'aire i que en cap cas anaven dirigits a l'assistent del partit contra Xile. Així que Messi no farà res més que esperar amb cert optimisme la resolució de la FIFA que ha d'estar a finals d'aquest mes de maig.
4 partits de sanció, a veure si hi ha rebaixa. Jo apostaria que algun partit li rebaixaran a Leo Messi. A nivell esportiu, apuntar, Elena, que el Barça continua treballant i preparant el partit de Lliga de dissabte contra el Villarreal.
Amb Andrés Iniesta, que ha completat el segon entrenament de la setmana, per tant rebrà l'alta mèdica, serà la gran novetat de la llista. Luis Enrique podrà convocar a tots, menys els lesionats Matías Rafinha i Vidal. Avui, a banda de l'Anya, ha completat la sessió Àlex Carbonell. Demà, últim entrenament a les 11 i després parlarà el tècnic en roda de premsa.
Tu també evoluciones favorablement de la veu,
sí,
no?
Sí, espero demà ja està recuperadíssima.
Molt bé, gràcies, Condis.
Adéu.
Doncs després dels partits d'anada ha quedat bastant perfilada ja la final de la Lliga de Campions. Dimarts el Real Madrid li guanyava l'Atlètic de Madrid 3-0. Per cert, s'havia apuntat a la possibilitat de que la UEFA entrés d'ofici i sancionés a Sergio Ramos per una agressió a Lucas Hernández. No serà així, finalment no hi haurà sanció contra Sergio Ramos. I ahir, José Luis Quilola, bona tarda.
Va, Jordi, bona tarda.
La Juve també va treure un magnífic resultat al camp del Mónaco, 0-2, així que tot apunta a un Juventus Real Madrid per Cardiff, igual que el 98.
Efectivament, l'any de la setena, amb tots els respectes del món, amb cara per Mónaco i Atlético de Madrid, que tenen coses a dir en el partit de tornada. Però tu ho deies, Mónaco 0, Juventus 2, els francesos, que també es van estavellar contra el mur defensiu d'Allegri, el mur defensiu d'aquesta Juventus que porta 270 minuts sense encaixar gol a la Champions League, ni als quarts de final ni en aquesta anada de semifinals. Doblet golejador del Pipa Higuaín i doblet assistent de Dani Alves. Ara mateix, el millor aliat, l'únic aliat que podria trobar el Barça dintre del vestidor de Massimiliano Allegri, un Dani Alves que tirava de manual a l'hora d'assenyalar que encara queden 90 minuts i és una mica d'hora encara especular amb una final Juventus-Madrid a Cardiff el 3 de juny.
El fútbol todo puede pasar, ¿no? No puedes, por haber ganado el primer partido aquí, ni nosotros ni ellos, piensa que estamos en la final. Nos queda un partido igual que a ellos y yo pienso que nosotros por lo menos tenemos que centrarnos en hacer la otra parte de la eliminatoria y lograr en este gran objetivo, en esta gran ocasión, tan deseada por muchos y al alcance de poco, ¿no? Entonces, tampoco es una preocupación con quién llegaremos a la final. Lo más importante es que nosotros estemos ahí.
En tot cas, el torn dels partits de tornada, que fa que la Juventus jugui el dimarts, dia 9, per tant, serà el primer finalista, teòricament, en arribar a aquesta finalíssima de Cardiff.
I estem també molt pendents de l'Europa League. Ahir, el primer partit de semifinals anada a l'Ajax li va guanyar 4-1 a l'Olympique de Lió, i avui tenim a les 9, amb tiempo de juego, el Celta-Manchester United.
Tiempo de juego, recordem, des de 8:45 de la nit per viure tot aquest Celta-Manchester United. L'equip de Mourinho, president, contra l'equip de Mourinho, entrenador del United. Tota una ciutat, Vigo, i tot un equip, el Celta, il·lusionats amb aquesta semifinal de la Europa League, com reconeixia ahir el tècnic del conjunt gallec, Eduardo el Toto Berizzo.
Bueno, es la ilusión, el sueño de no solo un equipo, de toda una ciudad que se siente representada y orgullosa de su equipo. la ciudad ha vivido, ha soñado con noches como la de mañana, y hacer la realidad o sentir las horas previas de que se haga realidad es una excitación palpable en el ambiente.
Una excitació palpable a l'ambient que esperem que vagi per termes d'esportivitat, perquè ja arriben notícies d'una agressió a un seguidor del Manchester United pels carrers de Vigo.
Ets al cap d'una empresa i vols animar, motivar, premiar el teu grup de treball passant una jornada divertida i original? Indoor Karting és la solució. El millor kàrting d'Europa amb karts de nova generació i nou asfalt. Organitzen un gran prix a mida on l'adrenalina, la competència sana i la companyonia estan garantides per passar una jornada divertida i diferent. Indoor Karting està a Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per la A7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500. Repeteixo, 93-685-7500 o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com. Indoor Karting.
El Barça continua lluitant per la Lliga i arriba un altre final.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Villarreal.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, David Albelda. Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de autos MAFRE, la experiencia es otra. Ágil y de calidad. Y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con MAFRE.
MAFRE, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Tinc aquí ja preparat el cafè amb llet pel Dani Senabre. Què tal, Dani? Molt bona tarda.
Moltes gràcies, tot un detall. Bona tarda a tots.
Tot bé?
Molt bé, molt bé. T'estava escoltant aquí, escoltant el programa atentament i escoltant l'Òscar García Junyent, també.
Molt bé. A tu t'agradaria, Òscar?
A mi sí. La veritat és que m'agradaria. Crec que seria arriscat i no sé si serà molt possible o no, però a mi em faria gràcia veure algú que m'ha amat directament, com li deies, del Barça de Cruyff, i algú que és una mica el successor de la filosofia del Johan, veure com funcionaria en el futbol d'avui dia, m'agradaria molt, sí.
Avui estàvem pendents de la roda de premsa d'Urrutia, del president de l'Atlètic Club, però no ha dit res. No.
Ha estat un frontón, com deia la Sílvia, i no, això també és normal, vull dir, seria bastant sorprenent que sortís i digués que Valverde està renovat 5 anys o que Valverde se'n va al Barça, no? Seria sorprenent.
Sí, a veure com acaba el tema. A mi m'agradaria pensar que el Barça ja fa temps que ha decidit quin serà el proper entrenador i que fins i tot ja ho té tancat amb ell. M'agradaria pensar això.
Estic igual que tu. Però... ho he comentat a les últimes setmanes. El Barça, no, el que diu no és això. O sigui, teòricament, si hem de seguir les declaracions... per exemple, de Robert diu que ell sí que ja té un nom al cap, però això ho ha dit des de fa una setmana o 10 dies, i que després s'ha de reunir amb la cúpula, que si Mestre, que si Bartomeu, que si Albert Soler. Jo crec que en un club tan seriós com el Barça i amb el temps que han tingut des del dia, que és el dia que ho fa públic, però m'imagino que encara ho va dir abans el club, el dia que Luis Enrique assegura que no segueix, jo diria que ja hauries de tenir un entrenador lligat, però estem fent bé tant tu com jo d'utilitzar el condicional, perquè coses més rares hem vist en el Barça i en el futbol en general.
I clar, també entenc que Robert, de moment, vull pensar que diu això perquè no pot dir una altra cosa.
Clar, clar.
No? Però...
Podria dir que té...
Està decidit, no?
Exacte.
Podria dir, ja sé
podria
qui
dir, sabem qui és l'entrenador del Barça i ho anunciarem a final de temporada. Sí. Però és veritat que tampoc. És a dir, que digui el que vulgui i que faci el que cregui. A mi no m'importen tant les declaracions com les accions. O sigui, el que no m'agradaria és que el Barça estigués esperant alguna cosa. Per exemple, no m'agrada, l'entenc, però no m'agrada la teoria de que, com que el Barça va caure a Turí i va quedar eliminat de la Champions, llavors un Zue no val.
Clar.
Perquè si tu creus que un Zue és un bon entrenador, ens ha de ser igual si perds a Turí que si no perds a Turí. Si tu creus que un Zue és el teu home, ho ha de ser, i si tu creus que un Zue no és el teu home, no ho ha de ser. Però anar una mica improvisant no acostuma a sortir bé, com ja hem demostrat en anys anteriors, no?
Estem d'acord. A veure si incorporem al debat l'Elias Israel, que de moment no ens agafa el telèfon, però en qualsevol cas, Dani, estàvem molt pendents de les semifinals de la Lliga de Campions i pràcticament ens hem quedat sense partits de tornar, sí, perquè està ja la cosa molt, molt definida.
Sí, sí, estic d'acord amb tu que serà, o que el duel que pinta que serà és Cristiano Buffon com a dos elements distintius del que és un dels atacs amb més dinamita del futbol europeu i una de les parets més impenetrables de la Champions, que és la Juve. Jo no tenia gaire... No m'hagués jugat cap mena de diners a que el Mónaco plantava cara a la Juve, però sí que hagués pensat que l'Atlético hagués fet més. A mi em sorprèn que l'Atlético de Madrid caigués amb aquesta contundència al Bernabéu. No esperava que el Mónaco plantés cara a la Juve, però sí esperava que com a mínim hi hagués partit de tornada, és a dir, un empatet, una victòria per un gol del Madrid, però no aquesta golejada.
Sí, de tot el que ha passat en aquests dos partits, per mi també el més sorprenent és el baix rendiment, el que ha estat més lluny del seu nivell és l'Atlètic de Madrid.
Sí, hi ha alguns companys que venen avisant d'això des de fa temps. Sempre que escolto el Manolo Lama porta dient tot l'any que a l'Atlètic li falta gol i que sense un golejador no pots anar per Europa. Jo pensava que no, perquè jo recordo altres equips que han guanyat Champions sense grans golejadors. Jo penso en el Porto de Mourinho i és un equip que ha guanyat la Champions, no tenia cap estrella davant, però, ostres, realment sí que està trobant a faltar un davanter rematador, i a l'eliminatòria de Copa contra el Barça, per exemple, es va veure que va tenir ocasions, el Barça també, però l'Atlètic va tenir ocasions per eliminar el Barça i li va faltar gol. No sé si és això o que potser el desgast que demana, que exigeix Simeone al llarg dels anys, potser es va acumulant. No sé quina és l'explicació, però estic d'acord amb tu que l'Atlètic de Madrid ha estat molt lluny de l'Atlètic de Madrid que, per exemple, aquestes mateixes alçades de temporada l'any passat van veure arribant a la final, no?
Ahir sentia el Petón que deia, bueno, queda la vuelta i tal, i l'Atlético sempre cree i tal. Alguna opció li dones a l'Atlètic de...
No. Jo no, però em puc equivocar, evidentment, i és veritat que és un equip que per fer no serà i segur que es deixarà la pell al camp i no sortirà a passejar ni a regalar-li una festa al Real Madrid, simplement per una qüestió d'orgull i de l'entrenador que tenen. Segur que lluitaran, però és que a la que t'agafi una contra Cristiano o qui sigui, ho tens ja, estàs sentenciat. A mi em costaria molt imaginar que hi hagués partit, i em sap molt de greu, no només perquè estiguem a Barcelona i siguem culers, i em sap molt de greu pel futbol, perquè el futbol es mereixia una semifinal amb una mica més d'interès entre aquests dos equips, no?
Sí, sí. Escolta, i des del punt de vista culer, clar, el 3-0 per una banda li dona ales i moral al Real Madrid, sí. I després, clar, es pensava en una eliminatòria de molt de desgast.
Exacte.
I clar, la tornada en principi no serà de molt desgast pel Real Madrid.
Estàs una setmana molt dura pel culer, o com a mínim a mi m'ho sembla, per dues coses. Una, per haver de veure la Champions des del sofà de casa, que sempre fa una mica de ràbia, però després perquè dius, vinga, va, ja que tinc, em perdó, la putada d'haver de veure com el Madrid i l'Atlético juguen un passi a la final, com a mínim que el Madrid es desgasti i que en la recta final que em queda de lluita pel títol de Lliga tingui alguna bona notícia, i no pinta que serà així. Potser ens equivoquem i potser hi ha alguna... Déu no ho vulgui, que tampoc ho hem de desitjar, però potser hi ha alguna lesió greu o alguna, no sé, algun jugador que entra en una depressió, però no es preveu que li passi res greu al Madrid en aquest partit de tornada, que és plàcid, i això evidentment perjudica el Barça el que queda de jornades de Lliga, no?
Sí, fins i tot han canviat les sensacions també a nivell Lliga, on tu podies pensar, bueno, el Madrid es pot equivocar potser contra el Sevilla, potser contra el Celta, en funció de com arribi el Celta, en quina situació arribi aquell partit, però és que ara la sensació és que el més normal és que el Madrid guanyi la Champions i sembla complicat que es pugui equivocar la Lliga.
Sí, però això encara et diria que, mira, aquesta Lliga està sent molt estranya pels dos equips. El Madrid una mica, o potser, la classificació demostra un pèl més fiable que el Barça, però jo encara et diria que el Madrid sí que podria relliscar, perquè no, contra el Celta o contra el Sevilla o en el partit que menys ens esperem.
Ah, amb el Celta dependrà molt, per exemple, de si el Celta està classificat la final de l'Europa League o no.
Clar, aquest és un altre situació de desgast europeu que en aquest cas beneficiaria al Madrid. Ja no és tant només si es classifica o no, sinó com de dur serà el partit d'avui entre el Manchester United i el Celta. Com...
I si es classifica Dani, reservarà futbolistes.
Clar, clar. Clar. Sí, sí, no, no.
Sortirà contra el Madrid amb els suplents i farà, bé.
Sí. Bé. Ara no sé si estem fent massa de culers pessimistes, però sí, és veritat que t'ho pares a pensar i els esdeveniments externs que no li pertoquen al Barça ni al Madrid d'aquests dies acaben afavorint, acaben fent més favorit al Madrid per guanyar el títol de Lliga. Però això... ja ens ha demostrat moltes vegades el futbol que pots tenir moltes coses a favor i el Madrid pot fotre's una clatellada en el camp més insospitat. Lamentablement el Barça també, que ja ho ha fet aquest any. Vull dir, el Barça que no faci el tonto, que guanyi el partit del Villarreal, que guanyi el partit de l'Eibar, que guanyi els partits que li queden i després aquí a arrasar, i evidentment no serà fàcil, no?
Molt bé, per acabar i tornant a la Juve, Dani, tu ets o tens simpaties per la Juve,
sí,
no?
Crec
m'encanta. Crec que t'he vist amb alguna samarreta de la Juve.
Sí. No sé si posar-me-la o no perquè no s'enfadin els meus companys de Madrid, però, yes. Però em sembla que...
No seria el moment, segurament.
Em sembla que d'aquí uns dies potser me la torno a posar, sí.
Ja. I, escolta, és un equip que no és ultradefensiu, perquè no ho és, perquè no. Té futbolistes... d'atac molt bons, però el tema de la defensa, és brutal. És que han encaixat dos gols en tota la competició.
És increïble. L'altre dia buscava precedents i em sembla que ahir a la transmissió el Fernando Evangelio en comentava algun que, irònicament, és del nostre Arsenal. Em sembla que és l'últim equip que havia encadenat no sé quants partits seguits a la Champions l'any de París sense encaixar un gol. I després, evidentment, afortunadament pel Barça, Eto'o i Belletti sí que van marcar. Però, evidentment, és molt diferent la sensació que donava aquell Arsenal d'aquesta Juve. A nivell defensiu és una roca. És un resum una mica patillero, però jo diria que és... En defensa és l'Atlètic de Madrid i en atac és el Madrid. No és tant com el Madrid, no té un Cristiano... Però vaja, a dalt té Higuaín i Dybala, que no serien coixos, precisament, i a darrere costa moltíssim fer-li un gol. Jo, si m'hagués de jugar els diners, i ho vaig dir abans de l'eliminatòria contra el Barça, a mi em sembla el favorit per guanyar el títol, del que jo he vist aquest any, perquè jo he vist...
Per sobre del Madrid, sí.
Si el Madrid té més... Si posem a posar-nos xulos i posar les cartes al damunt de la taula, el Madrid té més potencial, el Madrid té més armes, sí. El Madrid fa més mal, però és que jo he vist coses del Madrid molt rares aquest any. He vist un equip trencat en defensa, un equip que perd una mica al nord, de vegades va massa cap a dalt, i sabem el que va passar al Bernabéu contra el Barça, Casemiro se li va la olla, és a dir, jo veig que el Madrid és poc fiable darrere i la Juve és tot el contrari. Si ens posem a veure qui dispara més, guanyarà el Madrid. Si fem un partit de futbol com a bloc, com a equip, per mi la Juve és el millor d'Europa aquest any.
Molt bé, Dani, apunta el vídeo, no? Imagino.
Sí, avui sí. Sobre el partidazo de la Copa a Cádiz, sobre el viatge que vam fer avui fa just una setmana per visitar Cádiz i fer el programa des d'allà, doncs tot el que va donar de si ho veurem avui a YouTube.
Després me'l miro.
Perfecte.
Dani, gràcies.
A tu, una abraçada.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Oye, cariño... Que digo yo, que vale que nos hiciéramos el seguro de coche en el Corte Inglés Seguros, pero nos hemos quedado tirados en medio de este bosque y lo de abrir la ventanilla a cuatro deditos para dar patatas fritas a los osos me parece excesivo, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
ABC te trae los grandes directores del cine en edición coleccionista. 10 volúmenes que contienen el DVD de la película, más un libro inédito con fotos del rodaje, anécdotas y curiosidades, análisis del reparto y filmografía del director. Domingo 7, primera entrega, Marte de Ridley Scott, por solo 9,95€ con ABC.
¿Qué? ¿Te gustaría un informativo diferente? Pues aquí lo tienes. Cada noche, Alfredo Urdaci y Ricardo Altable le dan la vuelta a las noticias en La Contra de al Día.
Se retorcía de risa.
30 minutos de información tratada en un tono satírico y divertido, en la que esta disparatada pareja de periodistas ponen la actualidad patas arriba.
Sintió una especie de alivio.
La Contra de al Día. De lunes a jueves a las 9 de la noche, con Alfredo Urdaci y Ricardo Altable. 13TV. Me gusta.
¿Estás ahí?
No, 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 no digas nada. Llevo meses esperándote. Casi enloquezco contando los días, las horas, los minutos, recordando cada momento que pasamos juntos. Y de repente vuelves como si nada.
Por fin llegó tu verano. Deja de esperar y disfrútalo. El verano con Viajes El Corte Inglés ya está aquí. Disfruta de costas, islas, escapadas, cruceros, Europa, con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Minuts i les 4. Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Batllori.
Ara estem de seguida amb les novetats esportives a l'Espanyol, però abans, Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Ahir va estar el partidazo, l'home que va entrar i va disparar amb una pistola de fogueig a Cornellà al Prat durant el derbi.
Sí, José Manuel Pérez va passar pel partidazo amb Juanma Castaño per explicar la seva versió dels fets. Reconeix que pateix una depressió crònica i que va barrejar antidepressius amb alcohol abans d'entrar a Cornellà. Així explicava la seva versió.
¿Qué pasó? ¿Por qué fue al partido el otro día con una pistola? ¿Qué se le pasó por la cabeza?
Iba bebido. Estuvimos en la Rambla con mi compañera, para ir a la playa y luego estuvimos por la Rambla. Y yo cuando voy a la Rambla llevo siempre una pistola de fogueo porque no me fío de nadie.
¿Escondió usted la pistola para pasar al estadio?
No, yo llevaba una bolsa con la toalla, el bañador, la crema, las zapatillas, todas esas cosas. Estaba ahí en la mochila. Vieron ellos la toalla, vieron el bañador y dijeron, vale, pase, pase. Me llevaba la camiseta del Barça, pero la llevaba una debajo. Me quité la camiseta y empezaba a gritar, gol, gol, gol. Entonces lo de la brigada, esas blanquiazules, pues empezaron a decirme, hijo de puta, me cago tu puta madre. Rompieron la cadena esa que protege para que no puedan subir y subía 60-70 para arriba. Y yo ya, pues cuando vi, digo, bueno, esto me mata. E hice un par de detonaciones, me llevaron la paliza y ya está, y me llevaron a la comisaría y ya está.
Aquesta versió no acaba de coincidir del tot amb la de Jordi Lladró, el testimoni soci de l'Espanyol que va presenciar els fets a Cornellà i que va explicar la història aquest passat diumenge al Tiempo de Juego.
Bueno, yo llegué media hora antes, 20 minutos antes, y él ya estaba sentado un poco, bueno, con una actitud un poco extraña, gritando. Había poca gente en ese momento, daba la sensación que iba como un poco bebido. Y empieza el partido y de repente él se levanta y empieza a gritar, Forza Barça, de una manera...
Él solo,
iba solo. Y él se encara, y aquello que estás mirando, lo que estás sucediendo, y de repente saca una pistola. Saca la pistola, apunta a la gente del córner y dispara, una vez. Entonces cuando la gente, evidentemente, primero la gente se asustó, pero entonces la gente cuando se le echó encima para intentar reducirlo.
Varias diferències. Jordi Lladró assegura que José Manuel Pérez ja va entrar a l'estadi increpant, no va ser al revés, i que l'acció amb la pistola es va produir quan va començar el partit i no quan Luis Suárez va marcar el primer gol pel Barça. També descarta que hi hagués cap brigada trencant cap cadena i que molt menys fossin 70 o 40, perquè han anat canviant la xifra dels socis, suposadament, de l'Espanyol que l'haurien atacat. Explica també que va ser reduït per membres de seguretat i detingut posteriorment pels Mossos d'Esquadra. Està sota càrrecs de amenaça i desordre públic.
Gràcies, Anaïs.
Adéu.
La versió que va donar José Manuel Pérez al partidazo no és que no coincideixi amb la que va donar el diumenge el soci de l'Espanyol també al partidazo, sinó que ni tan sols coincideix amb la que el propi José Manuel Pérez va donar també durant el dia d'ahir als companys del periòdico. Quique, què vols dir d'això?
Res, que és tot completament veritat el que dius, que és mentida el que diu aquest senyor Pérez, que l'Espanyol no té cap sanció al respecte i que és indignant també que l'Espanyol es vegi doncs perjudicat per això. És cert que va entrar una pistola que no hauria d'haver entrat mai, però que digui aquestes mentides sobre els brigades, que va ser en el minut del gol de Suárez i no el minut 3, i que hi havia 60 brigades que el van estomacar, doncs això és completament mentida.
Jo crec que és evident que només fa falta sentir-lo. Estem parlant d'una persona que té problemes greus, problemes mèdics, una persona malalta que necessita ajuda i que va poder generar un problema d'ordre públic enorme l'altre dia al derbi, que afortunadament ha quedat en no gran cosa. A nivell esportiu, què diem, Quique?
Recuperat de la gastroenteritis Baptistau, cal recordar la notícia d'ahir a la tarda. Javi López, 6 setmanes de baixa. Duarte té un esguinç de turmell i Salva Sevilla ha marxat cap a casa amb migranya, que això vol dir mal de cap. Diego Reyes, paraules interessants a la sala de premsa. Avui això em sona acomiat.
Sí, sin duda. Pues no había jugado tanto como
cómo he jugado este año, esta es la realidad. Yo creo que sí, me ha servido muchísimo estar aquí, estoy muy agradecido con el Español por esta oportunidad. Hoy que estoy aquí agradezco a todos por todo lo que me han brindado, a tanto los compañeros como los directivos, como al dueño, como a todos. Creo que ha sido un año muy importante para mí, para mi carrera, en lo personal, y bueno, siempre voy a estar agradecido con esta institución por este maravilloso año que me dio.
Doncs és una comiat, sí.
Sí, l'Espanyol vol que es quedi, a l'Oporto demana 7 milions, ell també vol quedar-se, però els diners són els diners.
Gràcies, Quique.
A tu.
Adéu. Anem al bàsquet, Albert, que avui tenim partit a Manresa, Manresa-Reial Madrid, d'ACB, un partit marcat per l'anunci del capi Román Montañez de que retira a final de temporada.
Sí, ho detallem tot. Partit pendent de la 30a jornada, per allò que el Madrid estava disputant competició europea, el playoff de quarts de final de l'Eurolliga, que va acabar amb el conjunt blanc classificat per la final a 4. Recordo, en semifinals es veurà davant el Fenerbahçe del Zorro Plateado, el Cobradovic. Partit a 2:15, 20:30, al Congost de Manresa. Som al Congost, res en joc pels manresans, i si el Madrid guanya es posa líder de la Lliga Endesa, empatat a 22 victòries amb el València. Recordo que qui acaba líder de la fase regular té el factor pista als quarts, a les semis i a la final del playoff. I aquesta notícia, que òbviament en l'àmbit que ens toca marca el partit, l'anunci ahir a través d'una carta a les xarxes socials de Román Montañez, del capità de l'ICL Manresa, que anuncia que retira al final d'aquesta temporada. Recordem que el conjunt manresà espera la invitació de la Lliga Endesa per continuar, però que no s'hi juga res en aquestes 3-4 jornades que li queden. Té 38 anys, porta 20 anys jugant a bàsquet, a l'elit del bàsquet, i 538 partits a la Lliga Endesa. No està gens malament. Román Montañez, que diu adéu.
I a la NBA, el Sant Antonio de Pau Gasol empaten a un la seva sèrie.
Sí, bona notícia la que hem tingut aquesta matinada, la victòria a casa de Sant Antonio per empatar aquesta semifinal de la Conferència Oest davant els Rockets de Houston, el segon partit de la sèrie, triomf 121-96, amb Pau Gasol titular per primera vegada des del mes de gener, i aportant 6 punts, 13 rebots, 3 assistències, 2 partits a Sant Antonio, una victòria per cadascun, i ara l'eliminatòria que viatja a Houston, tercer partit matinada del divendres al dissabte a 3:45.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem parlant d'hoquei patins, Gil, perquè el Barça ho té tot a favor per ser campió de Lliga aquest cap de setmana.
Efectivament, serà el diumenge, les comptes molt clars, jornada número 27 de 30, Barça 70 punts, Reus 59, i curiosament en aquesta jornada Reus-Barça al pavelló del conjunt roig i negre. Per tant, si el Barça empata o guanya, serà matemàticament campió de l'hoquei Lliga. Un partit molt especial per Marc Gual. 10 temporades vestint la samarreta roig i negre, amb un parèntesi d'una al Liceu de la Corunya, i ara arriba amb la samarreta del Barça per intentar ser campió de Lliga en una temporada que no ha estat fàcil pel conjunt blaugrana.
Bueno, és una temporada molt dura, ho està sent. Els equips de baix també han fet la seva feina. Potser al final sí que s'han desinfat una miqueta, però s'ha tallat aguantant, i tothom deia que això ja estigui guanyat al desembre, i no és així, no? Les lligues s'han de jugar, s'han de guanyar fins al final, i com està sent fins ara, no? Tenim l'oportunitat de poder ser Reus, i així anem a aconseguir-la.
Un Barça al que li interessa, entre cometes, ser campió de Lliga aquest cap de setmana, més que res perquè el 13 i 14 de maig té una altra cita important, la final a 4 de la Lliga Europea. Per tant, com més abans arribi el títol i centrar-se en competició europea, millor.
Sí, si tu mires d'aquesta banda, sí, és important que aquesta setmana puguem sentenciar de la Lliga, ens oblidem d'un objectiu que tenim a curt termini, i podem centrar la setmana que ve a la Copa Europa, perquè és un altre gran objectiu que tenim, i seria important poder sentenciar la Lliga i dedicar-nos exclusivament a tota la setmana a la Copa Europa.
Hem dit el dia, diumenge, l'hora 6 de la tarda i 5 minuts. Suposo que per allò de les teles.
Gil, superstar!
Bueno, es diu Marlon Nathaniel de Lima Alexandre. Juga o jugava en el Sapucaiaense, un club de la segona divisió brasileña, i des de fa poc té el rècord d'haver estat el primer jugador de futbol detingut per la policia al mateix estadi. En aquest cas, acusat d'estar
involucrat en una trama de segrestos express. Va arribar ja la policia i, sense treure's el peto ni vestir-se de llarg,
equipació,
a patxatos,
cap endavant,
manilles i cap a la furgona de la policia. I acabem amb una última hora inexcusable per aquesta casa. El Estadio Municipal de Fátima passarà a llamar-se Estadio Papa Francisco a partir de la próxima semana, coincidiendo con la visita papal.
Molt bé, gràcies, Gil.
A vosaltres.
Avui tiempo de juego, que vagi bé.